això és el Barça, un joc ple de màgia, d'anada i de tornada, que et sorprendrà cada vegada.
Bona nit, finestrers. No cregueu que em fa massa il·lusió parlar del Barça després de la tunda de l'altre dia. Però qui paga mana, i com diu el lema de la nostra emissora, aquesta setmana tots som Barça. Ha sigut més fàcil del que em pensava vincular el Barça i el cinema. I aquí tenim un petit repàs de la relació que ha existit entre l'equip blaugrana i el setè art.
Hoy es un día afortunado para nuestro club. Podemos felicitarnos. Desde luego, ha sido una gran labor, amigo Salgado. ¿Una gran labor? Nos dice en este telegrama que dentro de una hora estará aquí dispuesto a firmar.
¡Un magnífico!
¡Estupendo!
Estoy impaciente por conocerlo.
Y yo por verle jugar.
Als anys 50 vam tenir algunes mostres sorgides dels primers ídols mediàtics de l'equip. En aquesta simpàtica pel·lícula de Francisco Rovira Veleta anomenada 11 pares de botes, apareixien alguns clàssics del Barça com el porter Antoni Ramallets o el golejador Josep Samitier, acompanyats, per exemple, de Mari Sampera.
Una tarde definitiva, digna de tu despedida como internacional.
¿Qué quieres decir?
Estabas impaciente por volver, lo comprendo.
A mi madre ya la conozco.
¿Tu mujer? Laszlo se ha portado muy bien, les felicito.
¿Cuándo son los entrenamientos? Me preocupa el próximo partido.
¿Por qué? Los austríacos son duros, pero los venceremos. Con hombres que cumplen como tú, todo es posible.
Només un any més tard, al 55, Cubala demostrava la seva capacitat mediàtica realitzant una convincent interpretació a Los Ases buscan la paz, d'Arturo Ruiz Castillo. Aviam si resultarà que John Huston es va copiar una miqueta per a la seva evasió victòria. Cubala segueix ben present a l'inconscient barcelonista amb el títol de la sèrie Cubala, Moreno i Manchón.
Sento la màgia amb la pilota, els meus companys i el nus a la gola.
La segona etapa mediàtica del Barça va arribar ja a mitjans dels 70, amb l'arribada de l'altre gran ídol per excel·lència, Mr. Johan Cruyff.
Se juega la Copa Intercontinental entre el Ajax y el Independiente de Buenos Aires. Cruyff se ha consumado como un magnífico director de orquesta y todo el equipo funciona con armonía bajo su batuta. Sabe estar en el campo mejor que nadie.
Parlen d'ell com un heroi mitològic, gairebé. Aquest era un fragment d'El profeta del gol, documental del 76 dedicat al crac holandès per Sandro Chiotti.
Americanos, os recibimos con alegría, ya está. Americanos.
D'acord, això no té res a veure amb el Barça, era Bienvenido Mr. Marshall. Però va resultar divertida la paròdia anomenada Bienvenido Mr. Cruyff, de Tulio De Micheli, parlant també del fitxatge d'en Johan, que per cert era interpretat per Joe Rigoli. Vaya tela.
Els cels d'esquerda, quan l'esfera avança ferma.
També aquell any 75 es va estrenar Barça, de Jordi Feliu, documental dedicat als 75 anys d'existència del Club Blaugrana. No només hem tingut dosis de Johan Cruyff com a jugador, també hem tingut material analitzant la seva trajectòria com a entrenador i com a figura clau en la història blaugrana. Per exemple, el documental del 2004, En un momento dado. A banda de Cubala i Cruyff, un altre exfutbolista estranyament mediàtic ha estat Kini, en part gràcies al seu segrest. El podem recordar, per exemple, al film La rebel·lió de los pájaros, del 1982, de Lluís Josep Cameron, el més semblant a un remake de Los pájaros que s'ha fet en aquest país. Kini s'interpretava a ell mateix.
Me llamo Jorge de Aro, he pertenecido a un grupo llamado Grupo Antiatracos. Y bueno, estoy aquí para contaros mi experiencia con el asunto del secuestro de Kini.
Y cuando me apunta con aquel bicho, él se fija que está solo. Entonces, al estar solo, quita la pistola y dice, ya pasó todo, soy policía, Kini y tal. Buah, pues yo, poma, a desmayarse.
Curiosament, aquesta setmana tan blaugrana ha coincidit amb l'arribada als cinemes del documental de Raimundo García, El brujo frente al espejo, on Kini torna a ser el protagonista.
Es nuestro color, azul y gana, sentir de tradición.
I la darrera etapa de tirada barcelonista va arribar amb la decadència de Núñez i Gaspar i la refrescant arribada de la porta Rijkaard i Ronaldinho. Abans, però, va arribar un delirant thriller de suspens sobre l'entorn del Barça, on es pintava Núñez com un gàngster i on apareixia un vicepresident alt anomenat Gallard, sense paraules. Diuen que en principi finançada per l'Elefant Blau i dirigida per Antoni Ribas, que parlava així del seu projecte anomenat Centenari.
Evidentment, els grups de la directiva en surten, però això no és el club. El club no és la directiva, el club són els socis i són els aficionats i són els culers. I els culers estaran encantats d'això, jo crec. O sigui, ara faig una comparació molt bèstia. El Concili Vaticà anava contra la Iglesia Catòlica, jo crec que anava fort i van denunciar mils de coses que, no, que eren injustes i absurdes i tot això de la mateixa Iglesia Catòlica.
Si algun dia voleu fer una pel·lícula, recomano visionar Centenari prèviament i prendre nota de tot el que no s'ha de fer en una pel·lícula.
Barcelona is home to one of the biggest football clubs in the world, with the biggest stadium in Europe. In the spring of 2003, the club was facing one of the worst crises of its 100-year history, with the team in disarray and the finances in chaos.
Futbol Club Barcelona Confidential és un altre documental del 2004 on es parla d'aquesta victoriosa transició que va portar el Barcelona a la seva època més feliç. I a priori el punt culminant serà veure el film Barça, que prepara el nominat a l'Oscar Paul Greengrass, director de United 93, la saga Bourne o Bloody Sunday, poca broma, sobre la millor època de la història del club. En principi, Pep Guardiola apareixerà a la pel·lícula. Això sí, que no triguin massa a fer-la perquè uns quants partits com el de dimarts passat i no quedarà res d'aquella imatge. I encara faltarien alguns futurs projectes cinematogràfics dels següents personatges vinculats a la història del Barça. Per exemple, un film amb Chris Hemsworth interpretant a Eric Castle, que he oblidat que està aquell dibuix de còmic canós que l'ha gravat de la vida dels seguidors blaugranes en èpoques més fosques. Un film sobre Leo Messi interpretat per Jamie Bell i un film de superherois on Timothy Olyphant, ben rapadet, faria de Guardiola i on George Clooney interpretaria el seu malvat alter ego, José Mourinho. Un superheroi amb un poder únic, agradir a malalts de càncer ficant-lis el dit a l'ull a traïció. Dic que seria un poder únic perquè deu ser l'única persona del món amb prou nassos per fer una cosa així. Jonathan Pryce faria de Florentino Pérez, que apareixeria explicant que aquests són els valors del madridisme. Frase literal, per cert. Sabíeu que Manel Valls Gorina, autor de l'himne del Barça, va composar la banda sonora de La ciutat crema del 1976? Un film que va dirigir Antoni Ribas, director de Centenari, precisament. Acabem, i ho fem afegint, que Manel Valls Gorina és el cosí germà del pare de l'Àlex, i del meu avi, per tant. Ja veieu, sang blaugrana corre per les venes de la família Gorina. Al final resultarà que sí que tenia sentit fer aquest reportatge. Fins la setmana que ve, fins 3. I si demà tornem a caure, no patiu, que la Lliga és nostra.
La mejor novia del mundo es la mía, yo odio al fútbol, no le falta la razón.
Home, amb 20 i tants anys, més de 25 anys de la Finestra Discreta, és la primera vegada que fem un reportatge sobre futbol o el Barça. També calia resumir-ho tot. No sé si calia desvetllar i delatar-nos d'aquesta manera, al fons, però en fi, què hi farem?
Okay, i si en 25 anys de Finestra mai havíem parlat del Barça, m'he sentit obligat a penjar al Facebook la foto, perquè, clar... La setmana
quina foto?
La foto, és a dir, quan, la setmana que m'encarreguen que fes un reportatge sobre Barça i cine, em trobo el senyor Laporta sol enmig del carrer, dic, va, vaig a fer una foto amb aquest senyor i la penjo al Facebook del programa.
A veure, li faig una entrevista, home, a veure quines pel·lícules li agraden i quin és el millor actor de la seva vida.
Segur que no soltaria ni una, perquè vaja, amb tants lius amb els que està ficat aquest senyor.
Ai, Norma, no van mai al cine, és que aquesta gent no van mai al cine. Doncs anava a dir una cosa, tu, una anècdota que falta per explicar, eh? No sé si ho sabeu, però en Josep Maria Forn, el director de Companys Procés de Catalunya i altres, va estar a punt de fer la versió cinematogràfica de Tirant-lo Blanc amb guió de Maria Aurèlia Capmany. La cosa no va acabar d'anar bé. I el protagonista ideal, que ja el tenien fitxat, es va fer gran. I a més va marxar. I a més va tornar molt antipàtic. I a més ja no donava la imatge catalana que buscaven. Perquè ells havien agafat per fer de Tirant-lo Blanc, mai diríeu aquí... Bernd Schuster.
Esta puerta no me cambies de canal.
Això està a les hemeroteques. Imagineu-vos que ara ha existit una pel·lícula, existís, El Tirant lo Blanc, amb Bernd Schuster, aquell que entrenava on?
Aquest va entrenar al Madrid.
És el que va dir,
no hace falta decir-ne de más.
Amb una mala llet important, eh? Bueno, escolta, aquí s'acaba tot aquest tema del futbol, el Barça i tot plegat. Ens han demanat la banda sonora de Bandolero i la posarem. Gràcies, Ramon. Ens han demanat, ja que ha guanyat Ang Lee l'Oscar per La vida de Pi, la música de Brokeback Mountain. I també la posarem, però Ann, hem d'anar al país de Beckham. O com a mínim, el país on fan pel·lícules de futbolistes, com Quiero ser Beckham, és a dir, el Regne Unit.